9 i 4 minuts, més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell amb Xisco Nadal. My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take. You're every step I make.
Bon vespre, i siau benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Vos he de confessar, i ja sabeu que per als oients de la ràdio pública de les Illes Balears no tinc cap mena de secret, que m'acosta xerrar per sobre d'aquest himne a l'amor etern de Lionel Richie i la gran Diana Ross. Però l'he triat perquè avui, a la primera part del programa, parlarem d'amor, de moltes menes de passió, perquè la periodista Marta Vives passa a l'altre costat de la trinxera i s'ha estrenat com a narradora en Diem-ne Amor, un recull de 12 històries ficcionades que han estat un èxit de vendes per Sant Jordi i que serà l'excusa perfecta per xerrar-ne, escoltar bona música i divagar sobre aquesta cosa anomenada enamorar-se. I a la segona part del programa seguirem xerrant d'històries de vida amb el periodista Juan Sanguino, que acaba de publicar una biografia en portada rosa fúcsia d'un mite de la música contemporània com és Britney Spears. Des que va irrompre el panorama musical amb una minifaldilla i dues coes, el públic es va obsessionar amb ella i va passar de mite adorat a mite caigut, tot passant per escàndols de tota mena i una incapacitació per part de son pare, que, Déu gràcies, ja ha acabat. Ella és la protagonista del llibre que ha fet Juan Sanguino, un dels periodistes que més controla de cultura pop a l'estat espanyol i en qui repassarem part de la discografia de la reina del Oops, I Did It Again. Però abans de començar, voldria recordar amb vosaltres un moment de l'entrevista que li fèrem el setembre passat a Luis Mariñas, el degà del periodisme del COR, ha mort a causa del càncer que patia i el món de la crònica social plora la seva pèrdua. Escoltau-lo xerrant aquí mateix els micròfons d'IB3 Ràdio de Tòmbola, el programa que el va convertir en la llengua més temuda del paper cuixé.
El primer elenco del primer número de Tòmbola nos contrataron solamente para comentar las revistas del corazón. Y ya entonces la primera noche se les fue de las manos porque la duración que ellos habían previsto de 50 minutos de programa se transformó en 5 horas. ¿Cómo lograron hacerlo y cómo la cadena no tuvo que cerrar durante el programa? Pues porque Canal Nou era una rara avis dentro de las teles españolas.
Jesús Mariñas, sempre en el record, que la terra li sigui lleu. Començam.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones al teu cor els dies que vindran. Perdut i sense nord, mirall de coses velles. miraven les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida.
L'amor, ai, sempre l'amor. És un tema que ens obsedeix, ens fa feliços, ens entristeix, ens emmalalteix, ens queixam quan en tenim i també quan ens manca. No hi ha dos amors iguals, però ens passam la vida encalçant aquelles mateixes papallones a l'estómac que ens feren sentir vius temps ha. L'amor ens fa bategar i és una de les pulsions bàsiques de l'ànima humana i a la manera d'un tractat sobre tan bell sentiment, la periodista Marta Vives ha transformat 12 històries d'amor vertaderes en 12 peces d'orfebreria literària que ha reunit sota el títol de Diguem-ne Amor. I és un plaer ja saludar-la, Marta Vives. Benvinguda a Obercots i Cireres.
Moltes gràcies, Xisco.
Encantat de saludar-te. Jo ja sabia que el llibre... Ara parlarem del llibre. Jo ja sabia que m'agradaria perquè quan hi ha un fragment d'en dius que el nostre amor d'en Toti Soler, a partir d'aquí, ja com a públic, ja me tenies guanyat i ha estat la confirmació de que aquesta cançó era molt inspiradora de moltes de les històries que passen en el teu llibre.
Aquesta cançó meravellosa, que a més parla d'un primer amor, no? D'aquest amor, d'aquests primers amors que sempre ens queden, que sempre ens queden a la memòria. De fet, la primera història parla d'un primer amor, tot i que no vaig escollir la cançó de Toti Soler per il·lustrar el primer relat, sinó que em vaig triar una altra, també molt especial, que és la Marta del Tom Waits. Però tornant al Toti Soler, vaig escollir Xisco, que és de les cançons que se n'han fet més versions i més versions precioses. De fet, un dia la vaig penjar, perquè vaig penjar una llista de Spotify amb les cançons que surten en aquest llibre, i em van començar a enviar versions d'aquest, em dius que el nostre amor del Toti Soler, versionada per diferents cantants i cantants d'altres generacions, i realment cada vegada que escolto aquesta cançó m'emociono, no? I probablement l'amor o les emocions, no? O d'això de què parla aquest llibre del Diguem-ne Amor, perquè al final parla de la vida i de com ens relacionem amb les altres persones, sempre ens apel·la, no? A com estimem, a com veiem la vida, no? I això és bonic, i aquesta cançó ho reflecteix.
Jo he triat aquesta de Toti Soler perquè m'encanta, però quan tu comentaves en el començament de cada història, d'aquestes 12 històries vertaderes que tu has ficcionat, tu proposes, diguéssim, una amenització musical. No sé si, com fan ara els moderns, han de tenir una llista de Spotify a de vora per llegir a Marta Vives, i abans de cada capítol s'ha de fer l'exercici d'escoltar la cançó. No sé si tu recomanes aquesta guia de lectura.
Mira, ho podeu fer-ho. De fet, totes les cançons que hi ha en el llibre, en cada un dels relats, cada cançó té a veure amb la història que s'explica. O bé perquè les persones protagonistes del relat m'han suggerit la cançó, o la cançó és important per com evoluciona la història, o bé en el cas que no hi havia cançó, com era el cas de la primera, per exemple, la cançó l'he anat a buscar jo. I en el cas de la primera, perquè és, per exemple, aquesta del Tom Waits, és perquè vaig veure un paral·lelisme clar entre la història que em van explicar d'aquest primer amor i la història que explica el Tom Waits, no?, d'aquest senyor que ja ha passat els anys, vol trucar, té la necessitat de trucar a la dona que va estimar quan era jove i tornar a recordar aquelles nits de flors i de poesia que van compartir, no? I per tant, hi veia un paral·lelisme molt clar, i com que és una cançó que m'agrada molt, la vaig triar. Em dius, és bona idea primer escoltar la cançó, després llegir el text, escoltar la cançó mentre llegeixes el text, escoltar les cançons després de llegir el text. Mira, jo crec que qualsevol de les fórmules és vàlida, perquè al final són paraules, no? Paraules amb música i d'altres paraules que tenen sonoritat a través dels relats. Per tant, com ho vulguin fer els lectors, estarà ben fet segur.
Així ja tens tots els lectors dins la butxaca. És que siguem impacients i l'escoltem abans, és que l'escoltin durant i després en es post. Aquest llibre, Marta, neix d'un encàrrec que te fan des de l'editorial, des d'Ara Llibres, en Joan Carles Girbés, que abans estava sempre, que jo me'n recordo de haver-lo seguit quan estava a l'editorial valenciana, i se posa en contacte amb tu perquè escriguis ficció després de tota una vida dedicada al periodisme cultural, en els darrers temps, però sempre al periodisme. Quant de temps vares tardar en decidir que havia arribat el moment de tenir una veu literària pròpia?
Mira, t'explico. Ell me truca, val? Ell i el Gerard Espel me truquen i em diuen que tenen aquesta proposta, que volen escriure aquest llibre d'històries reals d'amor i que han pensat en mi, val? Per fer-ho. Jo t'he de dir, t'he de confessar que quan m'ho diuen, al principi dic, ostres, jo no puc ser la vostra persona perquè mai m'havia plantejat escriure un llibre, i ells me demanaven, com tu molt bé dius, que exercís de periodista, perquè de fet ells me venien a buscar com a periodista, val? Per tant, me demanaven que exercís com a periodista, però em demanaven un plus més, vale? Em demanaven que aquestes històries d'amor reals, en comptes de presentar-les com si fossin entrevistes, que seria el més òptim, no?, per la meva feina, per la feina aquesta que fem nosaltres, que les convertís en relats que en un moment donat podien ser llegits com a ficció. No que les ficcionés, és a dir, no que les convertís en irreals i que jo m'inspirés i escrivís una altra història, sinó que, partint de les històries reals, jo les escrivís de tal manera, amb aquesta veu literària que tu m'atorgues i que jo encara no sé si tinc, val, per convertir-les en històries que en un moment donat el lector pogués llegir com a ficció. I per què això? Doncs perquè probablement quan nosaltres llegim una entrevista, com a lectors ens és més difícil identificar-nos amb les emocions, amb les experiències d'aquella persona a qui li llegim una entrevista, que no pas quan ho llegim com si allò fos ficcionat, no? Com quan entrem en un cinema o llegim una novel·la. És així. Llavors, ells me demanaven aquest plus. I llavors, Xisco, jo em vaig allò caure en el pànic de dir, jo això no sé si sabré fer-ho, no sé si en seré capaç, perquè no ho havia fet mai abans. Llavors li vaig dir a Joan Carles Girbés, mira, fem una cosa, Joan Carles, deixa'm-ho provar, en fem un, en faig un, te l'envio, tu t'ho mires, i si no és això, si no és la veu que busques, si no passa res, seguim tan amics, perquè a més jo sóc periodista cultural i per tant jo tinc contacte amb tots els editors del país, no? I per tant, bueno, dic la relació i seguirà sent. I li vaig enviar un relat, em va dir que sí, que endavant, i llavors ja vam seguir treballant d'aquesta manera. La veu literària, jo crec que la veu literària la trobes del fet d'haver llegit molt. Com a periodista cultural, una de les meves passions, i també per feina, és llegir, i per tant, al final, és buscar les millors paraules o les millors construccions literàries per escriure els sentiments i els pensaments i les vivències d'una altra persona que no ets tu, que és una persona externa que t'ho ha explicat. I per tant, jo sí que crec que el meu pòsit com a lectora m'ha servit per trobar aquesta veu, no?, o per trobar aquestes paraules i donar-li forma a aquestes històries, a aquests relats.
I que també té un punt generacional. Clar, tu escrius des de la teva perspectiva, des de la teva edat, que són uns 40 com els meus, i jo, clar, hi ha molt de llocs reconocibles de Barcelona, perquè sí que són uns relats que estan com molt ambientats a la ciutat. A mi m'ha agradat que en el primer relat els protagonistes se coneguessin fent cou, perquè, clar, això, jo en el meu nebots un dia estàvem escoltant l'Oreja de Van Gogh i allà la cançó aquesta de Rosas que li diu mientras tú resumías con prisas tiempo de silencio, i clar, jo li vaig explicar a la meva boda com si fos un predi, li vaig dir, clar, és que quan el teu tio Xisco feia cou a literatura espanyola, quan feies la narrativa de postguerra, te feia llegir Tiempo de silencio d'en Martín Santos i que sortís clar, cou, clar. Jo he vist cou i és a dir, m'hi havia reconegut i a partir d'aquí jo quan m'ha reconegut ja devores i ja entres. M'imagino que també el fet d'haver creat un vincle generacional és el que t'ha ajudat a poder construir aquesta història. És que tu dius que són totes vertaderes, que t'has hagut d'aficionar, però que has respectat molt què te deien els seus protagonistes. Perquè si jo no vaig errat, crec que t'ho vaig escoltar contar, et ja has passat la història i fins que ell no t'han donat el vistiplau, tu no l'has donada per bona.
Sí, per mi això era molt important. Al final estàs, el teu material sensible, no?, la teva matèria primera, són la intimitat d'altres persones, i a més, en alguns casos, persones que jo coneixia i que m'eren més o menys properes, però en d'altres casos no. I per tant, per mi això era molt important. El més important de tot era mantenir, preservar la intimitat d'aquestes persones i tractar-la amb la màxima delicadesa i sensibilitat de la que n'he estat capaç, com si parlés dels meus sentiments. I com que exposar-los em feia tanta por, sí que en tot el procés els he volgut cuidar molt. Per tant, per mi, que ells s'hi veiessin reflectits en la manera més semblant com ells, si s'haguessin pogut escriure, s'haguessin escrit, era molt important. I per això, abans d'enviar cada un dels relats als editors, abans passaven per ells i jo els enviava. I per mi això era molt important, perquè la feina, la feina important, la feina que a més m'ha causat més, no? més nerviada, més preocupació, ha estat el retorn dels textos d'ells cap a mi i les converses, després un cop jo havia escrit les històries, les anades i vingudes de les converses entre ells i jo. Perquè per mi era molt important que les paraules que jo havia escollit fossin les paraules que potser ells haguessin escollit, no?, per explicar-se a si mateixos. Per mi això era molt important. I pel que fa als referències nacionals, al final també parles de coses que et són properes, no?, i que et cauen a prop, perquè la teva emoció també, d'alguna manera, està filtrada dintre de cada una d'aquestes històries. És a dir, jo puc ser tot l'objectiva que pugui com a periodista, però vulguis o no vulguis, és un llibre que jo dic que hi he posat molt d'estómac, hi ha molta ànima, no? L'ànima de les persones que me l'han explicat, però també la meva, cap a ells. I crec que això es nota. I, per tant, clar, les coses properes, les coses que a mi també m'uneixen amb cada un d'aquests personatges, siguin coneguts o no coneguts per mi, prèviament, al final jo els he estimat. Això és molt curiós. Crec que això no ho havia dit a cap entrevista, Xisco.
Sí, m'agrada. Obercots i cireres, programa d'exclusives. A IB3 Ràdio.
No, però és meravellós, perquè al final... ens hem acabat estimant. És a dir, hi havia gent que ja la coneixia, amb algun hi tenia un vincle emocional, però amb d'altres no. I aquest vincle s'ha acabat creant. De fet, he de dir que un cop ja publicat i passat Sant Jordi i tota la voràgine, clar, totes les històries han prosseguit. Tot, com que és la vida, i la vida és real, i la vida continua, per sort, totes les històries han evolucionat. I clar... per exemple, la història de Marc i la Maeva, no? Que és aquesta història preciosa d'Usher, no? Que és aquesta noia que té aquesta malaltia minoritària, no? Que li afecta l'oïda, però també li afecta la vista. Han rebut finalment la carta de l'Hospital Clínic que estaven esperant per començar a fer les proves per poder tenir un fill, no? Aquest horitzó que ells esperaven, no? O en la primera història d'aquest secret entre un primer amor, ells dos s'han acabat trobant, per exemple, o les amigues, no?, que s'han tornat a retrobar i han anat quedant diverses vegades, no?, i han recordat aquella trobada. És a dir, totes les històries, totes, menys la de la tieta, perquè la tieta en el relat, doncs no, clar, no pot prosseguir, però totes les històries han seguit, no?, i això és que la vida roda. I per tant les coses evolucionen i jo en soc testimoni d'excepció, no? I cada vegada que un d'ells me truca i em diu: ostres, Marta, ens ha passat això, i jo m'emociono per això que et deia, perquè ells i jo ens hem acabat estimant, saps? O sigui, són personatges d'un llibre, però jo me'ls estimo, saps? I com que els he cuidat tant, no? N'he tingut tanta cura. Jo deia en una entrevista, per mi l'amor, quan algú em deia: tu t'has convertit en experta en amor, dic: no, jo experta en l'amor no, però sí que sí, he de definir l'amor d'alguna manera. Per mi l'amor és tenir cura de la gent, no? Jo he tingut cura d'aquests personatges i les segueixo tenint, perquè formen part de mi i formen part d'aquest llibre, no? I ara ja formen part de molta gent amb qui... comparteixen experiències i emocions, no? Que gent, lectors que han llegit el llibre i que se senten representats o identificats amb experiències que han viscut aquesta gent i ho comparteixen. I clar, això és fantàstic, això és meravellós, és una passada.
I que a part que això té el segell, això de basat en fets reals, que no me demanis per què, jo tinc una amiga, la meva amiga Eva, que cada vegada que veu una pel·lícula que posa basada, sí?, en hechos reales, no se pot aixecar del sofà fins que acaba. No sé si també això és un dels factors que ha fet que molta de gent s'engresqués amb aquest llibre, que m'han dit que vas un exitarro per Sant Jordi. De fet, hi ha una faixa que acompanya, sí, el llibre que m'han enviat des de Ara Llibres. Quan jo te demanava si havies trobat la teva veu literària, i en Txell Freixas diu: t'emociona i sorprèn a cada pàgina. Llavors, Marta Riols diu: conquistarà fins i tot els més incrèduls. Nalet Gutiérrez diu que és un modern love, aquesta sèrie que està tan de moda, escrit amb àngel. No sé tu com has viscut, ara parlàvem que eres periodista cultural, que sempre has tingut contacte amb diferents editorials, saps com se fan aquestes faixes, saps com funciona aquest món, com has viscut passar a l'altre costat de la trinxera i que sigui de tu, de qui xerrin.
Se m'ha fet molt estrany, Xisco, molt estrany, justament per això, perquè jo sempre ho he viscut des d'un cantó i des d'aquest altre cantó tot el procés me'l podia imaginar, però no el coneixia de primera mà. I és cert que quan ho vius de primera línia hi ha coses que et sorprenen, no?, del procés, de com funciona tot, Jo, per exemple, sí que els hi vaig dir quan... Els hi vaig dir, clar, jo no sé si podré fer promoció, perquè jo normalment sóc la persona que entrevista, sóc la persona que va buscar la persona, i em deien, clar que podràs fer promoció. I per mi la promoció era com dir, ostres, no sé si me'n sortiré. I sí que és cert que quan t'hi poses i parles d'una cosa que has estimat i que has treballat tant, no?, i que la portes tan endins, clar, et surt sol parlar, no?, perquè és com parlar d'una cosa que et pertany, que és teva, no?, i que l'has creada tu, que l'has construïda tu, i per tant... és fàcil. Però sí que el procés o Sant Jordi, no?, actuar com una autora que signava i no ser la periodista que anava perseguint els autors per tenir les seves sensacions el dia de Sant Jordi, sí que és estrany. Però és una estranyesa que és divertida, interessant i que forma part d'un aprenentatge. Jo ara, com a periodista cultural, em sento més rica perquè veig els 360 graus de l'ofici, saps? L'haver passat a l'altre costat, ni que sigui momentàniament, em permet tenir una visió, això, no?, circular de tot el tema, no?, del que suposa també, per exemple, pels caps de premsa d'una editorial, la dificultat que és vendre l'entrevista dels productes que estan fent, no? Nosaltres, i tu també et passa això, a la teva redacció segur que t'arriben 50.000 propostes culturals molt interessants.
Jo ho he xerrat, no sé si estàs d'acord amb jo, Marta, que se publiquen molt de llibres. A mi, allò que m'al·lucina és que a mi, en el correu m'arriben, a lo millor, sense exagerar, 20 correus setmanals en novetats. És que és molt complicat aconseguir el que tu has fet, que és que la gent s'engresqui i compri el llibre.
Clar. Però mira, Xisco, jo a la meva taula de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio, tinc tot l'ordinador, val? A la pantalla de l'ordinador, tot al voltant, tinc piles i piles i piles de llibres que només s'han publicat el mes abans de Sant Jordi, piles. De tots aquests llibres, n'hi ha que, pel que sigui, et criden l'atenció i els agafes i fas entrevista, i n'hi ha molts d'altres que queden descartats, i no vol dir que no siguin bons aquests llibres. Simplement, pel que sigui, no han arribat a que tu arribes a fer l'entrevista. Clar, per mi, jo ara que ho he viscut des d'altre cantó, els caps de premsa dels editorials, que batallen perquè el llibre que ells estan defensant arribin en els mitjans de comunicació, els més grans, els més petits, és igual, és una odissea, i la pressió que tenen ells perquè això arribi a bon port és molt gran, no? I viure-ho des de l'altre costat... clar, impressiona, no? I et fa valorar més la feina de tota aquesta gent, no?, que està a l'altre costat. Que el meu llibre hagi arribat més o menys, hi ha una cosa molt bonica i això me fa gaudir molt, que és un llibre que està funcionant del boca a orella. És a dir, m'arriba gent o m'arriben entrevistes de gent que és perquè algú li ha recomanat i se l'ha llegit i li ha agradat i aleshores decideix, no?, o que vol fer una entrevista o que em vol conèixer o que vol saber més de les històries. I això és molt bonic, perquè al final el producte no sóc jo, no? No sóc la Marta Vives, ni tan sols el producte d'un llibre amb una editorial darrere, sinó que el llibre per si sol, no?, són unes històries que, pel que sigui, acaben captivant a gent i uns als altres s'ho van dient i llavors això genera, no?, que hi hagi interès pel llibre. I per mi això és un regal, saps? Perquè al final la gent no és... Ostres, la Marta Vives ha escrit un llibre i parlem amb la Marta Vives. No. És un llibre que es diu, diguem-ne, Amor, que parla d'històries reals. Ostres, crea una certa curiositat i això fa que la gent el llegeixi i llavors estigui interessat a conèixer més. Qui ho ha escrit, això, no? O qui hi ha darrere d'aquest llibre? O quina editorial hi ha? I això per mi és... Per mi és màgic, o sigui, és fantàstic. Tant de bo, no?, tots els productes culturals dels quals parlem en els mitjans de comunicació, quan fem periodisme cultural, funcionessin per aquesta via, no? No per la via de la promoció, de per què toca fer-lo, o no? D'això que a vegades sovint ens movem nosaltres. Vull dir que està molt bé que sigui, ostres, això m'ha agradat, anem a gratar una mica més a veure qui hi ha darrere.
Jo ara, tornant a la faixa, a la frase d'en Àlex Gutiérrez, que diu que és un Modern Love, no?, que és aquesta sèrie on tracta, sí, que és la sèrie d'Amazon, que trata diferents maneres de tractar-se el fet amorós. Tu creus que aquest teu llibre s'hagués pogut escriure fa 20 anys? Perquè, clar, ara tenim interioritzats conceptes com el poliamor, les parelles obertes, la liquiditat sexual... Forma part del nostre dia a dia i ja ho veiem com una cosa normalitzada. Però, clar, jo que que vaig fer filologia en el seu moment, encara me'n record quan també era Rosselló, a les seves classes de narrativa me l'explicava l'escàndol que va ser a començament del segle XX en César Agut Jordana, quan va publicar Una mena d'amor, perquè els dos protagonistes se n'anaven en el llit i no estaven casats. Clar, anem evolucionant com a públic i també les històries se van presentant perquè el món evoluciona. Tu creus que fa 10 anys clar, o fa 15 el poliamor o les relacions obertes haguessin estat sobre la taula a un llibre com aquest de Diguem-ne Amor?
No. Justament per això que tu dius, perquè fa 10 anys no se'n parlava d'aquesta manera tan oberta, i d'aquí 10 anys probablement si escrivíssim un Diguem-ne Amor hi hauria d'altres històries d'amor que ara ni tan sols ens podem imaginar, no? O que estan soterrades o que estan en zones fosques i que ara no ens podem imaginar. No, és evident que, per sort, la vida evoluciona i les relacions també evolucionen, no? I per exemple, ara poder parlar del poliamor, que encara no se'n parla de manera superoberta, però jo tenia clar que volia que una de les històries volia parlar d'aquestes noves formes de l'amor que cada vegada hi ha més persones, no? que la viuen d'una manera lliure i que per tant l'expliquen sense cap mena de problema ni tabú, i pensava que almenys una de les històries, i n'hi ha diverses que en el llibre, no d'una manera tan clara com la del poliamor, però que parlen de maneres d'estimar diverses i que són no? I que es viuen de manera natural i de manera normal. De fet, fa uns mesos parlava amb un escriptor i em parlava dels referents, no? de literatura homosexual, per exemple, que encara ara no tenim prou referents. Bueno, tu fas molta feina amb això en el teu programa, no? Però no, ens falten referents que normalitzin de literatura, de cinema, de teatre, no? les relacions que existeixen, que hi són a la nostra vida, en el nostre dia a dia, i que abans les rebien amb escarafalls i ara, per sort, es normalitzen, no? Perquè necessitem referents.
No, i sobretot,
necessitem,
Marta,
que la gent trobi els referents.
No, t'ha de, sobretot, treure-ho de la clandestinitat. El fet de que a un volum col·lectiu de diferents històries d'amor s'incloguin les diferents maneres d'estimar, és una manera que, el que tu deies de referents, que qualque parella que en un moment determinat ho visqui des de la clandestinitat, o que s'han plantejat la parella oberta però no ho contaran els pares, no ho xerran amb la família perquè els hi fa vergonya o perquè pensen que no els entendran, que hi hagi una narració que expliqui una mica com se senten, pens que ajuda molt.
Clar, i a més pensa que aquest llibre l'ha llegit gent de totes les edats, que això també és... I gent de totes les edats i gent, no, de ciutats més grans, de ciutats més petites, de pobles, i el que rebo, no, és que malgrat, per exemple, aquest del poliamor, no, que és en plan... el que crea potser més, no controvèrsia, però més preguntes. O sigui, sí que és cert que és el relat que a mi me venen i em demanen més coses, no? Hi ha un punt de curiositat, hi ha un punt de qüestionaments, hi ha un punt de preguntes, hi ha un punt de... Però està bé, perquè vol dir que hi ha curiositat, i la curiositat sempre ens ajuda a aprendre i a intentar entendre coses que per nosaltres són desconegudes. De fet, jo quan vaig entrevistar la protagonista d'aquest relat, jo no la coneixia de res, i t'he de dir que és de les històries que se'm va quedar més a dins i que em va generar més preguntes i que va generar més conversa amb ella d'anada i de tornada, aquestes que et deia al principi, de com explicar-ho, no? I de com explicar-ho bé i de com explicar-ho perquè ella se sentís ben representada tal com jo ho havia descrit. I em va fer plantejar moltes coses que no m'havia plantejat mai a la meva vida prèviament a nivell de relacions. A nivell personal, fins i tot. Clar, per mi també ha estat un aprenentatge aquest llibre, no? De coses que nosaltres tenim com molt assentades dins nostre, no? Cadascú de nosaltres, i de sobte, això és el bo de conèixer gent diferent, no? I de sobte et plantegen d'altres coses i penses, ostres, doncs per què no, no? O per què jo això no m'ho havia plantejat mai, no? I et fa trencar murs i esquemes que tenim, no? I aquestes herències que rebem i que nosaltres les considerem que són normals i perquè ja les tenim allà i no ens les qüestionem, no? I penso que també qüestionar-nos nosaltres mateixos arran del que ens puguin explicar les altres persones, no? A través de les seves vivències, ostres, ens fa ser més rics, no? I més oberts de ment. I al final això, no? Poder veure el món des d'uns altres ulls i des d'una altra perspectiva. I això ens enriqueix com a persones.
I per això serveix la literatura, per qüestionar-nos, no? Aquella frase que diu que mos passant la vida construint murs, mos passant la vida intentant esbocar-los. Me queden dos minutets, Marta, però no voldria deixar de parlar de la connexió balear que evidentment tu tens des de fa molt de temps, perquè has viscut per aquí, però a mi tinc una pregunta que t'avui fer ja per acabar. Què tenen les taules de cuina de la Ràpita que ajuden a la inspiració i que ajuden a que s'escrigui d'una altra manera?
Home, de fet, les taules en plural no, és una taula d'una cuina.
No, sí, la taula de la cuina, sí, però bé, parlant de taules de la Ràpita en general, per si un moment determinat me trob en sorror vacui, és que me fuaré a qualsevol caseta de la Ràpita a la taula de la cuina.
Com saps, Xisco, i com saben els oients, la Ràpita és un lloc meravellós, fantàstic, i a més ho és si l'entorn, no? Des de la taula de la cuina, tu pots veure com la vida està en marxa, no? La cuina, una persona cuinant, nens corrents per allà, i tu pots estar allí escrivint sobre la vida, no? I a mi aquesta cuina m'ha ajudat molt, perquè, de fet, molta part del llibre, t'he de dir, us he d'explicar que l'he escrit a Mallorca. Per mi Mallorca és molt important, forma part de la meva història d'amor particular i per tant és un lloc que estimo i que m'estimo. Hi ha molta gent que m'estimo molt aquí a Mallorca i per tant ha estat un lloc on he escrit molt, i aquesta taula de la cuina de la Ràpita, que a més és blanca, és gran i entrava molt de llum, i m'hi ha passat moltes hores escrivint sense haver-me de preocupar, que això també és un gran què, de cap altra qüestió que no fos escriure, perquè la família m'ho ha permès i m'ha ajudat per fer-ho. Al final fem el que fem perquè tenim gent que ens estima i que ens ajuda, no?, a tirar endavant els nostres somnis. I jo, per sort, he tingut aquest suport i aquesta ajuda, i he pogut fer el llibre perquè tenia al meu voltant persones que m'estimen molt i que m'han ajudat a disposar de temps, d'espai, de tranquil·litat, de silenci i d'aquesta fantàstica taula de cuina per poder escriure el Diguem-ne Amor.
Idò, queda dit, visca la inspiració de la Ràpita, de la Mediterrània en general. Heu escoltat Marta Vives, periodista, ara també escriptora, autora d'aquest Diguem-ne Amor, publicat per Ara Llibres, que des de Supercots i Cireres vos recomanam fefaentment. I d'hores, Marta, que te l'espera que tornis a publicar cosa i ja saps on tens cap teva. Una abraçada molt forta.
Una abraçada ben gran. Moltes gràcies.
Fins aviat. Adéu. I ara, que ja hem parlat d'amor, ha arribat el moment de fer una aturada musical, perquè vendran a Britney Spears, de braçat de Juan Sanguino, periodista especialista en cultura pop, que acaba de publicar-ne una biografia que volen comentar fil per randa amb ell. Però abans, ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook d'aquest programa, també el Twitter, l'adreça Ubercots i Vetres, i amb el hashtag Ubercots i Cireres i Vetres. I també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al número d'Ivetres Ràdio, 646-934-501, o si sou gent del directe, telefonau al 971-13-99-00. Aquesta Macedònia des dimarts, avui la farem possible en Aina Núñez a la producció, el Lluís Fortesa, que és el control tècnic, en Joan Trias, que han de fer l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i la presentació. I ja que hem xerrat d'amor fins ara en Marta Vives, vos deixo en companyia d'un hawaià, que és aquest Glenn Medeiros, que l'any 90 va enamorar en Aina Núñez, perquè ella va aprendre surf per culpa d'en Glenn Medeiros, i aquests Nothing Gonna Change My Love For You, res canviarà el meu amor per tu. Vos imagineu-vos la nostra productora en grenyes, colcant damunt una taula de surf? Doncs tot això s'ocupa, la té aquest home vengut del Hawaii. Una mica de música i tot una tornam amb més Ubercots i més cireres. Not so easy. Our love will need a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share.
the view. I'll help you see forever, too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cansat de sentir sempre les mateixes músiques? No cerquis més, estàs en bona sintonia. Deixa't dur per l'eclecticisme, perquè a IB3 Ràdio tenim totes les músiques. De dilluns a dijous i a partir de les 10 del vespre, Eclèctic, una sessió amb la selecció sonora de Ferran Pereira.
A Andratx, escoltau IB3 Ràdio al 89.2 de la FM.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it.
Des que va irrompre el panorama musical, Britney Spears ha passat per tots els estadis que una estrella del pop pot imaginar. Èxit, caiguda, pare controlador, ànsies de llibertat i un futur on tot és possible formen part de la vida que Juan Sanguino acaba de retratar amb l'ajuda de l'il·lustradora Inés Pérez a Britney Spears, One More Time, una biografia il·lustrada. I com sempre, és un plaer, i com sempre, aquestes eles ara se m'han mesclat aquí, i com sempre, és un plaer saludar-lo. Juan Sanguino, benvingut, bienvenido a Overcoach y Cireres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de saludarte. Yo ahora lo digo, tú eres, yo lo decía en la presentación, eres un experto en cultura pop. Este es tu tercer libro, primera biografía. ¿Por qué Britney Spears? ¿Qué tiene Britney que no tengan las demás divas del pop?
Bueno, Britney tiene una historia que, como decimos en la contraportada del libro, nunca hubo una historia como la de Britney Spears, y es verdad que desde un punto de vista puramente narrativo, esa historia de unos orígenes humildes en una familia muy disfuncional, con un padre violento, alcohólico, que bueno, sus padres se divorciaron antes de que ella naciera, luego volvieron a unirse y ella nació como este bebé, ¿no?, que iba a reunir a la familia, ya con esa presión que ella tuvo desde pequeña por agradar a los demás, ¿no?, y hacer felices a los demás, que es algo que luego marcaría el resto de su vida y su carrera profesional y sus momentos, digamos, más complicados. Entonces, la dimensión de la historia es incomparable realmente, porque en ella confluyen muchos mitos que todos conocemos, como es el mito de la Lolita, la chica sexy e inocente que ella representaba en sus primeros discos, con Baby One More Time vestida de colegiala. De repente tiene este punto de Caperucita y los lobos, ¿no?, de la niña que se adentra donde no debe y lo paga caro, el mito del mártir, ¿no?, de la bruja quemada en la plaza del pueblo en pos del espectáculo porque se había comportado de manera inapropiada o no de la manera que pedía el recato femenino de la época, como ocurría con las brujas, y ahora un poco las brujas son a veces las celebridades femeninas. Entonces, todos esos mitos antediluvianos de repente se confluían en un icono pop como es Britney Spears, un icono moderno, también muy afectado por la aparición de Internet, ¿no? Y la aparición de los medios de comunicación, digamos, de los paparazzi más sensacionalistas. Es que tiene muchísimos ingredientes. Entonces, desde el punto de vista narrativo, era una historia de una escala enorme, pero es que además, simbólicamente, es una historia que es imprescindible, yo pienso, para comprender los últimos 20 años de la historia de los seres humanos.
Y Juan, ¿tú crees que como sociedad hemos involucionado? Porque yo ahora pienso en Estados Unidos, que están pendientes de decidir si el aborto pasa a ser ilegal en todo el país. Y estamos hablando de que hace ya bastantes lustros salió una chica con esta dimensión simbólica que tú comentabas, con sus primeras canciones, vestida de colegiala. Luego también ha ido pasando por diferentes estadios cuando se rapó el pelo. Es decir, que toda su vida ha sido un icono, no de libertad, sino de cambio femenino. ¿Ahora sería posible un fenómeno como el de Britney Spears desde el principio? ¿Una irrupción como la que tuvo ella al principio?
No, porque ahora estamos más sensibilizados hacia el uso del erotismo femenino, especialmente la explotación por parte de ejecutivos de 50 años, hombres, de ese erotismo, que es lo que ocurría en el caso de Britney. Cogieron a una niña adolescente, un grupo de hombres de la discográfica y productores musicales, y la convirtieron en un producto cuando ya lo que quería era ser una cantante, pues, de baladas, pues, de cantar con guitarra. Ya no quería hacer esta música pop chicle adolescente que la impusieron, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo tenía esta cosa como de agradar. Yo creo que la última estrella del pop, digamos, explotada explícitamente por la industria fue Miley Cyrus, que se rebeló contra ello en aquel momento en el que ella se colgó desnuda de la bola de demolición, que fue una imagen muy potente, muy simbólica también. A partir de Miley, lo que hemos visto son estrellas como Lady Gaga, Katy Perry y sobre todo Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, que por supuesto son productos pop, porque son estrellas del pop muy comerciales, pero ellas son creadas a sí mismas, ellas han construido su producto, no las han construido a ellas de forma pasiva en un producto, y ahí creo que la diferencia es esencial.
Ella empezó como niña prodigio, porque estuvo en el club Mickey. Incluso hay unos dibujos que me encantan, sobre todo el de Ryan Gosling, que sale en tu libro. Y sobre todo la leyenda que explicas justo al lado, que dicen: las madres de Britney y Cristina se quejaron al canal porque Ryan enseñaba vocabulario y posturas sexuales a sus hijas. Ya iba pisando fuerte el chaval.
Ryan Gosling, es que sí, él venía de Canadá y se quedó a vivir en la casa de Justin Timberlake. La madre de Justin Timberlake se hizo como tutora legal de Ryan Gosling, porque todo el mundo recuerda que Britney, Christina y Justin Timberlake estaban en el Mickey Mouse Club, pero casi nadie recuerda que también estaba Ryan Gosling y Kerry Russell, la actriz de Felicity, The Americans, una actriz también muy, muy popular como adulta. Y sí, o sea, Ryan Gosling le echaron después de la primera temporada porque digamos que no tenía este desparpajo burbujeante, repipi, que tienen los niños americanos o que tenían los niños americanos del show business en la época, y que Britney, por supuesto, derrochaba, porque ya era una niña disciplinada y obsesionada con triunfar para hacer feliz a su madre.
Claro, ahora has citado a Justin Timberlake, también recordar uno de estos momentos icónicos que están retratados en el libro, que es cuando los dos iban vestidos de tejanos, que quedó en el imaginario colectivo como una de las grandes imágenes icónicas que volvieron a poner en el mapa el tema vaquero.
Totalmente, ellos pusieron de moda el denim en todos sus ámbitos, la parte de arriba, la parte de abajo, sombrero, calzado, todo. Ellos es que tenían esta cosa, cuando eran pareja, Justin y Britney, de ser un poco la familia real de Estados Unidos, que es un país, que es una república, pero que siempre ha estado muy fascinado con el concepto de esas criaturas sobrenaturales que por una energía divina están por encima del resto de los civiles y el resto de los mortales, y que son un referente moral, estético, intelectual, cultural, social para el resto de la población. Y como no tienen familias reales, pues crearon la cultura de la celebridad, que es un poco el reemplazo que hacen en Estados Unidos de las monarquías.
Britney Spears es uno de estos productos que gusta tanto al público americano, de triunfo, decadencia, volver a resurgir, toda la historia con el padre que la tenía bajo su tutela y ella luchando por recuperar su libertad. Y lo que he descubierto gracias a tu libro es que ella tenía un blog en internet y que incluso ni en sus momentos más bajos dejó de escribir. Eso de tener materia primera, podríamos decir de primera mano del protagonista, debe ayudar a la hora de reconstruir su vida.
Sí, a mí me sorprendió mucho lo del blog, porque descubrí que Britney había estado más en contacto con sus emociones y con lo que le estaba pasando de lo que quizá muchos podríamos imaginar en aquellos tres años, 2005, 2006, 2007, en los que ella tuvo dos hijos muy seguidos, tuvo al segundo cuando todavía sufría la depresión postparto del primero, la gente se reía de ella, no grababa canciones, hacía actuaciones en un estado bastante, bastante problemático, bastante preocupante, y se acabó rapando la cabeza agrediendo a un paparazzi con un paraguas, como todos recordamos estas imágenes tan visuales, tan potentes, ¿no? Y en aquel momento ella actualizaba mucho su blog y ya criticaba a la gente que trataba de controlarla, ¿no? A su manager, a su equipo, que luego se han revelado un poco los villanos de esta historia, o si me apuras, los lobos de esta Caperucita, ¿no? Y me sorprendió lo lúcida que estaba ella en un momento en el que todos creíamos que había perdido la cabeza, y es verdad que ella tuvo una crisis nerviosa muy bestia y mucha ansiedad y muchísima, y un trastorno mental que a día de hoy seguimos sin saber cuál es. Se ha rumoreado con que podría ser trastorno bipolar, pero no hay nada oficial. Y aún así, ella era capaz de escribir estos textos en su blog cuando no era habitual que las estrellas escribiesen blogs. Ella también tuvo un reality show cuando no era habitual que las estrellas de ese nivel tuviesen reality shows. Esto es el año 2005, dos años antes de que surgieran las Kardashian. Y en ese sentido, pues Britney fue un poco un experimento piloto de la cultura, ¿no? Porque fue la primera superestrella de los blogs de cotilleos, fue la primera obsesión de los paparazzi. En Gran Bretaña estaba Amy Winehouse, en Estados Unidos estaba Britney, fue la primera superestrella a tener un blog. No sé, fue un poco que nadie sabía muy bien cómo gestionar esta nueva comunicación, esta nueva era de las comunicaciones, y Britney fue una vez más, porque ella siempre ha funcionado mucho como un test de Rorschach, ¿no? De la sociedad, en el que proyectamos todo lo que creemos, todas nuestras ansiedades, anhelos, prejuicios, los proyectamos sobre Britney, porque ella es como un lienzo en blanco. Y en este sentido, también a nivel de comunicación, fue también a nivel de celebridad un experimento piloto, porque fue la primera celebridad que abrió camino, y la que vinieron después han aprendido la lección gracias al sacrificio de Britney, con lo cual aquí confluye pues esta idea del mito del mártir de la que hablaba antes, ¿no?
Has citado, vamos repasando momentos icónicos de la carrera de Britney Spears, Somen conversa amb Juan Sanguino, que acaba de publicar en l'editorial Bruguera, Britney One More Time, una biografia il·lustrada amb il·lustracions d'Ana Inés Pérez. Juan, momento icónico, el de cuando se rapó el pelo, con aquel no quiero que nadie me toque, estoy cansada de que todo el mundo me toque, que esto creó una gran conmoción, porque son unas imágenes que se han repetido una y otra vez, es un poco como la muerte de Paquirri, son las imágenes a las cuales se vuelve una vez y otra vez más.
Sí, o la muerte de Kennedy incluso, son momentos completamente impactantes porque son puramente visuales, y eso es algo que afecta emocionalmente a todo el mundo que la ve mucho más. Aquel momento de raparse la cabeza, la vida de Britney se consumía como si fuera un serial o como si fuera lo que ahora llamamos un reality show. Cada día nos levantábamos con fotos nuevas de Britney, pues con el marido, con los hijos, con el niño en el regazo, en el volante, de repente salía a comprarse un cappuccino y se caía y el bebé se caía al suelo con ella. Es decir, que cada día había como un susto nuevo, y ese momento fue una especie de clima dramático tras el cual, dada nuestra educación como espectadores, ¿no?, de películas de Hollywood, de espectadores muy, muy simples, que es lo que somos la mayoría, lo siguiente era el fin. O sea, es decir, después de esto era como el siguiente paso, ya es la destrucción del personaje. Afortunadamente esto no es una película de ficción, aunque así la consumiéramos muchos y así se contase a través de los medios de comunicación, y ella supo recuperarse y pudo recuperarse. Pero ese momento en el que se rapa la cabeza es muy potente, porque al final la idea de una mujer rapada la gente la tiene muy asociada a las torturas, de nuevo a las brujas, a Juana de Arco, de repente me viene a la cabeza Natalie Portman en V de Vendetta. Siempre ha sido un castigo. Siempre ha sido un castigo. Pero yo creo que la veo más un poco más la teniente O'Neill, despojarse de su melena como si la melena fuese un lastre para ella, porque la melena para ella siempre fue un instrumento de sensualidad, de baile. Entonces, como que arrancarse la cabellera a mí me parece una cosa como muy salvaje, ¿no? Muy de los indios, incluso, en plan, como un sacrificio que ella hizo, una autodestrucción que hizo hacia sí misma, en plan de, es que no soy esta chica que creéis que soy, no soy la princesa del pop. Y para probarlo, destruyo mi propia imagen para que veáis lo que habéis hecho conmigo. Entonces, dramáticamente, tiene un poder impresionante.
Juan, ahora que has citado a la teniente O'Neill, no puedo evitar comentar contigo que yo te seguí en la noche de los Oscars, que tú viviste el dramón que tuvimos con Will Smith, otro ídolo caído. Es que América parece que le gusta este paso por el desierto del abandono para luego recuperar a sus estrellas. No sé si veremos a Will Smith recuperando todo aquello por lo que luchó, y si a Britney tú aún le auguras una renaissance en breve.
Pues yo no sabía qué decirte con lo de Will Smith, la verdad, porque a lo mejor hace 10 años te habría dicho que ni de broma, que nadie puede volver a de algo así, sobre todo porque no es una bronca en un bar que nos han contado, sino que es una agresión física que todos hemos visto, que eclipsó completamente, no ya el Oscar de Will Smith, que es un momento histórico para una superestrella de Hollywood, sino toda la gala. La victoria de Coda, la victoria de Jane Campion, de Jessica Chastain y de todo el mundo que ganó algo aquella noche. Es decir, es lo más comentado de los Oscars, quizá desde lo de La La Land, ¿no? La falsa victoria de La La Land. Entonces, haber visto a Will Smith agredir a Chris Rock, yo creo que, a priori, como yo dije la noche de los Oscars, cuando estábamos retransmitiéndolo en Movistar Plus, dije, esto no es, nadie se recupera de esto. Sobre todo porque Will Smith no es Sean Penn, ni es Mickey Rourke, ni es Marlon Brando. Es decir, no es un tío con fama de problemático, con fama de tipo duro. Will Smith, su estrellato radica y depende 100% de su simpatía y de su carisma, que los tenía a raudales, y de repente el mundo descubrió un hombre desagradable, oscuro, siniestro, con muchos problemas que claramente tiene que gestionar y que tiene que tratar antes de plantearse volver. Así que yo a priori diría que no, pero es que ya me espero cualquier cosa, porque vivimos en un mundo en el que predecir las olas de la comunicación y las olas de opinión es imposible. Y Britney, yo creo, a mí me gustaría que ella se comprase una isla y se retirase ahí y a tener hijos y a ser feliz con su novio, que es lo que ella quiere, porque ella lo primero que hizo cuando le quitaron la tutela fue quitarse el DIU, que recordemos esa monstruosidad de que ella tenía puesto un DIU y no se lo podía quitar porque su padre no lo autorizaba durante 13 años, cuando el sueño de su vida siempre fue ser madre, vivir en el campo y tener mogollón de hijos. Entonces yo le deseo eso a ella como ser humano, porque claramente es lo que quiere. Lo que pasa es que ella es una chica muy exhibicionista, una chica que tiene 42 años. Es una mujer muy exhibicionista, es una mujer que solo conoce la fama y que quiere mucho agradar y devolverle el favor y el cariño a los fans que la han apoyado tanto con el movimiento Free Britney. Así que yo me imagino que en unos cuantos años, quizá en un par de años, volverá a hacer pues una residencia en Las Vegas o algo así cómodo, algún disco, por aquello de seguir siendo famosa, porque a ella le encanta ser famosa. A ella nunca le ha dejado de gustar ser famosa. Lo que no le gustaba es que le dijeran lo que tenía que hacer, pero a ella la fama le encanta. Es toda la vida que conoce realmente. Si ella no es famosa, ella no sabe quién es. Y es un problema que ella ha tenido siempre y que también pues, debería aprender a gestionar. Pero bueno, eso ya es un problema de ella personal, en el cual habrá que ver cómo lo desarrolla, pero ella de momento se la ve contentísima.
Me queda un minuto y no quiero dejarme esta pregunta en el tintero. Me ha gustado mucho la edición con este rosa fucsia. A mí me ha recordado, sí. Me ha recordado los libros de Esther. Yo tenía de pequeño una colección que se llamaba Puck, que también tenía, que era la historia, sí, de una niña que también tenía este color rosa. Eso es el primer volumen de las biografías Changuino. A partir de ahora harás una colección también en estos tonos con Bruguera y cada año nos sorprenderás con la biografía de alguna estrella.
Pues fíjate, a mí me encantaría, la verdad, porque he disfrutado muchísimo. No me parecía trabajo, no me pesaba. Es verdad que fue duro porque son muchas horas, mucho esfuerzo, muchísima documentación y unos deadlines muy ajustados, porque se trabaja con plazos muy justos en el mundo editorial. Pero es que he disfrutado tanto escribiéndola que me encantaría hacer una cada año, pues de estrellas del pop, que es a mí lo que me obsesiona desde que soy chiquitito, o sea que encantadísimo.
Pues a ver si suena la flauta y podemos hablar cada año de una estrella y voy ampliando mi colección de biografías Sanguino. Juan Sanguino, todo de Britney, One More Time, una biografía ilustrada. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto, adeu. I ara, res, només me queda dir-vos adeu. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies a Aina Núñez i a Lluís Fortesa per la feina que han fet. A vosaltres, per la companyia, i està sempre a l'altre costat del dial. Nosaltres ara partirem amb el hit que ens va donar a conèixer a la segona protagonista d'avui, en Britney Spears, aquest One More Time, que dona títol en el llibre. Escolteu una miqueta en Britney, jo vos espero a tots d'aquí 7 dies i procureu ser feliços. Adeu.